El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Temps per parlar de cultura i d'història. El llibre Andalucía i Catalunya, dictadura i emigració, es presenta aquest vespre a 6:45 a la Casa Duran. Es tracta sobre la migració granadina a Sabadell en la segona meitat del segle XX. L'han escrit dues dones amb dues ciutats, la professora d'història Teresa Maria Ortega de la Universitat de Granada i la doctora en història contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Angelina Puig. Angelina Puig, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
D'on surt la idea d'escriure aquest llibre?
Ui, fa molt de temps. De fet, prové de les meves recerques universitàries, primer quan vaig fer la tesina i després per la tesi doctoral. Em preguntava, l'interès que jo tenia era per conèixer la Catalunya, diria, nova que sorgeix en els suburbis, en els barris, als voltant de les ciutats industrials. Va ser aquesta la idea.
I a partir d'aquí, com es trava la col·laboració amb la professora d'història Teresa Maria Ortega?
Ui, això és molt recent, en canvi. Això és molt recent. De fet, també fa molt poc que la conec amb una tesi, defensant una tesi doctoral un alumne seu aquí a Barcelona, que justament aquest alumne estudiava la immigració de tota la província de Granada. Jo em vaig centrar en un poble per poder fer un estudi de cas, i aquest noi havia parlat amb mi justament perquè considerava que la meva tesi podia ser un model per a la seva. I també es veu que Andalusia, en el moment que va sortir la tesi, va ser molt celebrada i va resultar una investigació molt novedosa, però no ens coneixíem. Aquest noi em va convidar a la lectura de la seva tesi, i allà és on vaig conèixer a la Teresa Maria Ortega López, que era això, la persona que li havia dirigit la tesi. El vaig presentar i de seguida em va proposar que havia de publicar un llibre basant-se en aquesta tesi. I vam anar-ne parlant i allò, finalment vam pensar que estaria bé, i que estaria bé, a més, que abans del el meu tros, per dir-ho així, és la meva recerca, es parlés, es contextualitzés a Granada ciutat i Granada província, que és el poble que jo estudio, és de Granada, com deies tu a la presentació, tots, que es contextualitzés la situació de la repressió que hi va haver a Granada abans del final de la guerra i després de la guerra. I després vam convenir que ella mateixa fes aquesta part, i així ens ha estat. I així ens vam fer, vam tenir la sort de demanar-ho o de proposar-ho a l'Edicions Vella Terra, la publicació del llibre. Els hi va interessar de seguida, és a dir, no ens van fer pas pregar. I aquí està, aquí va sortir doncs el llibre amb aquestes dues parts, la seva i la meva.
En quin poble de Granada et fixes?
És Pedro Martínez, un poble que la gent de Sabadell que m'escolti, i sobretot els que són de Torre-romeu, saben de quin poble parlo. Torre-romeu, hi ha moltíssimes persones d'aquest poble, i de fet, quan van marxar del poble a partir dels 50, majoritàriament van anar a Torre-romeu, a Sabadell, i a Torre-romeu, que en aquell moment no existia com a barri. Quasi que podríem dir que van començar a construir-lo amb les seves pròpies mans moltes persones de Torre-romeu i d'altres pobles, en definitiva. Torre-romeu i altres barris de Sabadell, si s'analitza, s'estudia les persones d'on han arribat, és realment un mosaic.
I per tant, el que t'agafes és en aquest poble de Pedro Martínez de Granada, i repasses la trajectòria d'aquelles persones que agafen maleta, i venen a viure a Catalunya buscant oportunitats, no? On van a viure? Què és el que busquen quan venen a casa nostra?
Bueno, els d'aquest poble no marxen fins al 1950, la primera migració. Això no vol dir que hi hagi persones que hagin marxat abans, però diguem-ne com un moviment. I comencen una colla d'homes, de joves, que van a construir els pantans que s'estan construint en aquell moment en els Pirineus, en els nostres Pirineus. I una vegada són allà, molt ràpidament criden a la família, sobretot aquells que estan casats, i dones i famílies van cap allà. Però era una feina sumament perillosa, i hi ha accidents, alguns de mortals, i decideixen deixar aquell treball i se'n van cap a Sabadell, a Torre-Romeu. El que passa que, ja dic, el Torre-Romeu no existeix. Arriben aquestes persones, el 51, a Sabadell, i no hi ha, són famílies pobres i no hi ha habitatge. Sabadell no tenia prou habitatges, però aquest va ser un mal que va ser crònic, la falta d'habitatge. I es fan les seves pròpies casetes, a on? Doncs mireu, a la llera del riu hi ha coves i barraques, i ja hi són, ja n'hi ha de persones que els han precedit, famílies que els han precedit, perquè de fet la immigració d'aquesta època, entre parèntesis, vull dir que Sabadell de fet és una ciutat d'immigració, és a dir, va creixent a partir de diversos corrents migratoris, però aquest que estem parlant ara, el de la segona meitat del segle, doncs ja comença a ser relativament gran a partir dels 40, però sobretot dels 50 als 60 és quan arriben més persones aquí a Sabadell. Aleshores, dic, no hi havia construcció, no hi havia habitatges, i se situen això, amb coves i barraques, fins que hi ha uns accidents. Dels llocs on provenien potser hi havia aquesta manera de construir, aquesta tradició de construir amb coves, però eren uns altres espais. Aquí hi ha un altre clima. El nostre clima, ja ho sabeu, és un clima de fortes pluges i tempestes, sobretot a final d'estiu o començament de tardor. Més abans, ara el clima està tot barrejat, s'ha tornat tot boig, canviem, però en aquell moment era clar que era així, i el perill que hi havia de passar i va passar. Van a fortes pluges, el 52, el 53 i el 55, a les corbes de Sant Oleguer hi ha accidents, i també accidents mortals, justament. I llavors, doncs, l'Ajuntament, un ajuntament franquista, recordem-ho, però prohibeix la construcció de cases i barraques. Bé, prohibeix, això no vol dir que desapareixin, per molt que ho diguin algunes vegades, els seus papers oficials. De fet, fins a la dècada dels 60 hi ha coves habitables. Però sí que hi ha una sèrie de mesures de l'administració local. Una d'elles és produir el tema i començar una tímida política de construcció d'habitatges. Total, que han d'abandonar aquestes coves i volen abandonar-les, evidentment, per perills que ha suposat. I ens situem a el que ara avui sabem ben bé que és Torre-Romeu, és a dir, a dalt del riu, a la muntanyeta, a la muntanya. Hi ha, no hi ha el barri, com us deia, hi ha unes 5 cases de pagès. Cases de pagès que alguna d'elles ja estan parcel·lades dins a l'interior, és a dir, ja hi viuen persones que no han nascut a Sabadell, que han vingut en aquests anys previs, els 40 i pico. I en aquell moment, doncs, els pagesos comencen a parcel·lar el territori, el terreny de les seves masies, i aquesta gent que està en barraques i en coves comencen a comprar aquests terrenys i anar-se construint. Jo deia abans que quasi amb les seves pròpies mans és sense el quasi, les primeres casetes que es fan en un carrer que es diu el carrer central, se les fan ells, efectivament, i allà van vivint i passen el temps, anem mica en mica, amb molta suor, amb molta feina, amb mobilitzacions, fins i tot a pesar de ser en ple franquisme, van aconseguint que aquell barri, dit suburbi del Torre-Romeu, ja després en el padró del 55, fins que, de fet, fins que no arriba a l'Ajuntament Democràtic, de tota manera, amb moltes deficiències, però aquell barri, doncs, mica en mica, deixa de ser aquell suburbi per convertir-se en un barri que sigui digne d'aquest nom.
Per tant, arriben a Sabadell, construeixen aquest barri, però com el rep la ciutat? Perquè el fet que primer les coves de Sant Oleguer, després en aquest espai de Torre Romeu, no vull dir la paraula s'integren, però entén-me, no? Entren a la ciutat, es troben amb la ciutat, el que és la part més ciutat, entenent centre i aquests espais més de la ciutat del moment, o es relacionen amb la ciutat sobretot amb les feines en la indústria tèxtil?
Hi ha poca connexió, diríem, entre la gent que viu en aquests barris i el centre. De fet, quan hi baixen, diuen anem a Sabadell.
Sí.
Bé, no se senten encara dintre de la ciutat i no hi ha molta connexió entre uns altres. Us dic que aquest barri és un barri de nou, o sigui, no hi havia ningú. Vivien algunes persones, com us deia, dintre de les cases de pagès, però una dels testimonis que em diu, que tinc, una senyora que ha arribat al 47 i em diu, quan arriben aquestes persones, quan es venen les parcel·les i comencen a fer-se les casetes, som dos o tres veïns, diu ell. O sigui que, de fet, connexió no en tenen. Amb qui relacionen aquestes persones? Doncs, evidentment, amb a través de la feina. Els homes tenen més possibilitats de connexió perquè, a part de la construcció, doncs treballen a les empreses, sobretot el tèxtil, que és la gran sector industrial de Sabadell, però també en altres, el metall també, Les dones no poden treballar en empreses en aquell moment, és que les dones, el franquisme els hi prohibeix el treball assalariat. Però sí que hi poden treballar, sí que les admeten, així ens ho diuen elles mateixes, admitieron quan no estan casades o quan són viudes o encara quan són noies joves. Aquestes sí tindran també l'oportunitat de fer relació amb les persones de les empreses. Les noies joves, què fan? Doncs ja ho sabem, què fa la immigració. Hi ha moltes coses que es repeteixen, oi? Són minyones de les senyores de Sabadell. Però de relació directa, doncs, en tenen poques. Què passa que ja us he dit que ja arriba primer d'una forma molt espontània, molt poc organitzada. Reivindicacions, i hi ha demandes. Penseu-vos que és un barri que no té res, o sigui, les seves cases no tenen llum, no tenen aigua, però tampoc el barri, no tenen carrers, no tenen clavegueram. Estan separades, com sabeu vosaltres, lo separat que està Torre Romeu del centre de la ciutat, i per travessar el riu hi ha un pont de fusta, amb un tabló de fusta i res més. I fins molt tard no es fa la carretera, i fins molt tard no arriba un autobús al poble, al barri, ja dic, també al poble, al barri. Per tant, les demandes, les exigències, les manifestacions per aconseguir barris més dignes, per aconseguir la llum, són molt més seguides del que es podria pensar. De fet, hi ha un moviment veïnal i un moviment obrer que es confon molt, en el sentit de que són les mateixes persones, molt sovint, les que tenen i fan i són protagonistes d'aquestes mobilitzacions. I aquesta part, diguem-ne, de lluita col·lectiva, de lluita política, de lluita social, és una de les qüestions que, segons la meva tesi, ajuden també al que tu deies, la integració. Diguem-ne, a barrejar-se més, a conèixer més, a ampliar la visió, el sentiment de pertenença, supera el barri per poder abraçar la ciutat i potser més enllà. A Catalunya estem en ple franquisme i comencen també totes les manifestacions obreres i també amb caires a poc polítiques, fins que arriba el moment de les grans manifestacions amb el clam de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I ho sabem per moltes altres recerques, avui no és cap secret dir-ho, que hi ha molta persona immigrant a aquestes manifestacions amb aquest crit. I això possibilita que persones, que algunes d'elles tenien, ho he dit jo en un altre article, tenien el seu fil roig, perquè aquestes persones surten la primera cadena migratòria, la primera onada migratòria dels 50. Jo tinc la tesi de que no és una immigració exclusivament econòmica la causa, sinó que hi ha una causa política. I són persones que han estat durant la República lluitant per preservar els avenços que hi van haver-hi durant l'època republicana i per defensar i per posar en pràctica algunes altres qüestions revolucionàries. El poble de Pedro Martínez s'ocupen els cortijos, es col·lectivitzen i després són rotundament, quan la contesa s'acaba, ja sabem, vencedors en contra de totes les persones que havien defensat la legítima república, són ferotgement castigats. De manera que després de totes les penalitats, presons, camps de treball, etc., quan tornen al poble es troben un ambient aclaparador impossible de viure, que els fa pensar que viure en un espai més gran, aquella pressió omnipresent de les forces vives del poble, els no existiran. I per això jo opino, la meva tesi, de que la primera migració, la dels 50, no és una causa exclusivament econòmica, sinó política. Veiem doncs com persones que ja tenien aquest substrat personal de lluita es troben aquí, una vegada ja les necessitats més perentòries s'han pogut aconseguir, unir-se amb la lluita d'aquí, i això fa que ajudi més a sentir-se, com deia abans, part d'un espai molt més gros que no pas al barri, i d'aquesta manera, òbviament, s'accelera l'arrelament.
Per acabar, se'ns està acabant el temps, però sí que m'agradaria preguntar-te què li queda al Sabadell actual d'aquella onada migratòria.
Doncs la seva ciutadania, diria jo, no? Jo penso que justament el meu llibre acaba al 76. Tot el que estava dient indica que totes aquestes persones, o una bona part d'aquestes persones, s'integran a la lluita antifranquista a favor de la democràcia, a favor d'un catalanisme reivindicat sempre aquí, i per tant són protagonistes conjuntament amb les persones nascudes aquí, moltes d'elles que ja provenen d'una emigració anterior, protagonistes de la construcció de la Catalunya democràtica. I aquí estan. Jo penso que formen part de la Catalunya actual.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat a l'Angelina Puig, l'autora d'aquest llibre conjuntament amb la Teresa Maria Ortega. Aquest llibre que es presenta aquesta tarda, com dèiem, a la Casa Durant, Andalucía y Cataluña, Dictadura y Emigración. Que vagi molt bé, moltes gràcies per haver-nos-ho acostat.
Moltes gràcies a vosaltres per poder-ho explicar.